Què tal, amics oients? Bon dia, bona hora, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui, quan sortiu a fora, notareu que tenim unes temperatures molt agradables. Temperatures que pràcticament podríem dir que són de primavera en aquestes primeres hores del matí. Però vaja, la cosa ha d'anar canviant. De seguida ens ho explicarà en Dani Ramírez. Daniel Puigverd, com estàs?
Molt bé, Joel.
Som-hi, anem a les temperatures d'avui.
Doncs temperatures molt suaus, eh? Tenim 0 graus a Vall de Núria, en tenim 7 a Das, 8 graus els tenim a Molló, 10 a Ripoll, a Camprodon, a Ribes de Freser, també a Vic, 12 graus a Sant Feliu de Pallerols, 13 graus a Girona, 14 a Olot, a la Vall d'en Bas, a Besalú i a Santa Pau, 16 graus a Castellfollit de la Roca, 17 a Banyoles i a Roses i 18 graus a Figueres.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Setmana de canvis, Dani Ramírez.
Avui comencem la setmana, aquests últims dies de gener, amb una ventada forta. Ahir vam arribar a 138 km per hora, Ull de Ter, al vespre o a la nit. També es va arribar a 133 a Portbou, o més de 100 km per hora a la Tosa i dalt de tot del Montseny. Realment una ventada forta de Ponent i Garbí, que avui a la tarda girarà cap a Mestral, més llet al vespre. De dia també farà vent de Garbí, vent de sud-oest, amb temperatura suau, màximes de 15 a 20 graus, tot i els núvols. Serà un dia ennuvolat, passa un front, al matí no preveiem pluja, potser alguna gota al Pirineu, cota de neu molt alta, 2.400 metres. Aquesta nit temperatures realment poc fredes, cap glaçada enlloc pràcticament, i per tant estem parlant de mínimes de 8 a 12 a l'interior, de 12 a 14 cap a la costa. De dia ja diem, les més altes fregant els 18 o 20 graus, tot i els núvols. I a la tarda i al vespre sí que pot ploure a comarques interiors, Pirineu Oriental, Osona, Garrotxa, Lluçanès, potser també cap al Montseny, alguna gota, algun ruixat pot arribar al prelitoral, i aquestes pluges serien més aviat minces, entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Al final del dia la neu baixarà ja cap als 1.800 metres i a la nit 1.500 metres. De fet, tot i que avui puja la temperatura, a la nit baixarà en picat al Pirineu i la propera nit matinada. I dimarts i dimecres ja arriba l'ambient d'hivern, temperatures molt més baixes, 10 graus més baixes que el cap de setmana, i al Pirineu podrien baixar gairebé 14 graus, una temperatura de ple hivern. Els propers dies pot anar una mica al Pirineu, poquet, de moment, amb una cota de neu ja baixant cap als 800 o 1.000 metres. I demà algun ruixat pot arribar també cap a l'Empordà, especialment a l'Empordà. Avui temporal marítim amb aquesta ventada tan forta.
Titulars de la jornada. Avui estem a dilluns 27 de gener del 2025.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Agència Catalana de Residus estudia un canvi d'estratègia per construir noves plantes de tractament. Ho assegura el delegat del govern a Girona, Xavier Guitart. Guitart diu que l'Agència Catalana de Residus està valorant si és viable anar fent plantes a cada comarca o no.
D'aquesta manera es donaria la raó a l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, que fa uns dies demanava a la Generalitat que liderés la presa de decisions en relació a aquesta mena de projectes, posant d'exemple la planta de biogàs de Serinyà.
Claríssimament la resposta és sí, això va de comandar la Generalitat. Jo crec que una mica torno a la reflexió que us he fet anteriorment, eh? La reflexió que s'està fent és aquesta, o sigui, farem una planta de biogàs a Serinyà, farem un babel d'un altre tipus de tractament de residus, però resulta que també estem parlant d'abocadors en altres punts. Per tant, jo crec que això requereix una reflexió de país, no? Una reflexió de dir com volem tractar els residus, i això és una mica on estem. Sí que hi ha un tema urbanístic, a Serinyà, que és el que ha parat tot el tema aquest.
A Ribes de Freser aproven de forma provisional el Pla Especial d'Habitatges d'Ús Turístic, el document que vol frenar aquesta problemàtica local.
L'equip de govern aposta per posar mà dura les llicències que s'atorguen per aquesta finalitat i limitar-les, sobretot, al centre del municipi.
L'alcaldessa és Mònica Sant Jaume.
Es va vista aquesta urgència perquè pugui anar directe a la Comissió Territorial d'Urbanisme i aquesta sigui la que pugui provar definitivament aquesta regulació. Es proposava incloure aquest punt en aquesta sessió plenària, que realment cal regular els habitatges d'ús turístic al municipi de Ribes, i per tant doncs no li puc donar més explicacions que són les absurdes que són.
A Sant Feliu de Pallerols, l'Ajuntament confia que aquest any comenci a veure's moviment al polígon de Llongafollia.
Ja fa uns mesos que Incasol va deixar a punt els terrenys i des del consistori els consta que hi ha interès per part d'alguns empresaris per establir-se a la nova zona industrial del poble. En total hi ha 28.000 metres quadrats d'espai edificat.
L'alcalde és Artur Colomer.
Es consta que sí, que hi ha interès, no acaba, ens falta acabar de concretar l'operació, o bé, els hi falta acabar de concretar l'operació Incasol, algunes operacions, però confiem, som optimistes, doncs ja que aquest any ja es pugui concretar alguna operació i que comenci a agafar dinamisme industrial i comercial, doncs, el polígon.
El PSC d'Olot demana elaborar un pla integral per la millora de voreres en diferents punts de la ciutat.
Expliquen que hi ha zones d'Olot com el Pla de Dalt, el Morrot i el barri de Pequín, on la mobilitat cada vegada és més complicada, ja que hi ha voreres malmeses o amb senyals i pals de llum just al mig del pas.
La portaveu socialista és Marina Alegre.
Per tant, nosaltres el que demanem és un pla integral de millora de voreres. Entenem i som conscients que no es pot fer tot de cop per qüestions pressupostàries, però sí demanem que l'equip de govern tingui un pla de millora de voreres ordenat i que en cada pressupost es facin destinant diners per anar concretant aquest pla.
I avui també parlarem de protecció civil perquè 119 serveis, 2.085 hores de treball i 31 voluntaris. Són les tres xifres que resumeixen la memòria del 2024 de protecció civil de Ripoll.
Els agents de forma altruista dediquen part del seu temps a vetllar pel bon funcionament de les activitats lúdiques i també donar un cop de mà als cossos d'emergència.
Escoltem a Jordi Monell, secretari de Protecció Civil.
Posar en valor també aquesta tasca de moltes persones que destinem una part doncs, de l'oci, una part del temps d'oci, del temps familiar, del temps lliure, doncs, a ser voluntaris en casos de que es compliqui la situació per emergència o, com deia abans, en situació preventiva o en situació doncs, d'acompanyar a la població o les entitats amb alguna activitat multitudinària. No?
Els Mossos intensificat la campanya de control d'autocars escolars gironins després de la tornada als centres.
No tenir la documentació en regla és el motiu més habitual de sanció a conductors i empreses. El cap de l'àrea regional de trànsit de Girona dels Mossos, l'inspector Joan Costa.
Es fa arreu de Catalunya i aquesta setmana s'ha intensificat aquest tipus de control. El control aquest, doncs, normalment el fem a destinació per causar, doncs, el menys possibles de disfuncions en el que és en el servei, no? Que els nens no arribin tard a col·legi, bueno. I aquí l'objectiu nostre és garantir la seguretat viària. I es fa una inspecció de diversos punts, tant del vehicle com d'autoritzacions i del conductor.
Sobre el tràmit de bonificació de l'impost de CO2 sobre vehicles antics, després de molts anys de batalla per part dels clubs, els propietaris d'aquests cotxes s'estalviaran pagar aquest impost.
Defensen que es tracta de vehicles que circulen pocs quilòmetres i que, per tant, contaminen poc.
Una bona notícia que es pogués fer això, perquè el que sempre a nivell de clubs i de federació es va dir que val, que aquests cotxes, si tu els fessis servir amb un quilometratge elevat, sí que són vehicles que els grams per quilòmetre de contaminació que emeten, evidentment, és superior. Però que la seva utilització és esporàdica, si sumem la contaminació que fan aquests vehicles, realment era molt poca. I era per això que es va batallar perquè es pogués haver-hi alguna bonificació.
Són paraules de Lluís Bosch, que és el vicepresident del motor antic Garrotxa. I ara parlarem de salut, perquè la programació per motius arriba al Ripollès. És una nova eina digital impulsada per la Generalitat. Aquesta setmana, el Centre d'Atenció Primària de Ripoll el posa en marxa amb l'objectiu de millorar la gestió de les cites. Escoltem la Maria Reyes, és la directora de l'equip d'Atenció Primària de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Camprodon.
Un dels objectius i de les millores que tenim és que millorem l'accessibilitat i optimitzem tant el temps del professional com el del pacient. I també reduïm una quantitat de tasques administratives com clíniques que no porten valor.
I la indústria i el paisatge conflueixen en la fisonomia de la ciutat d'Olot i de la comarca, és el que explica l'exposició d'un parell d'arquitectes i del fotògraf en Roger Serrat Calbó, que es pot veure aquests dies a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
Han agafat mig centenar d'imatges d'objectes, edificis o elements d'Olot i la comarca per trobar similituds entre si. Es tracta d'una exposició curiosa, però que mereix de molta atenció, ja que inclou tota mena de detalls.
Ho vol explicar la nostra visió del caràcter de la ciutat d'Olot a través de l'arquitectura i del paisatge i se centra bàsicament en dos temes que són molt recurrents, no?, quan un passeja per la ciutat, que és la presència de les fàbriques a tot arreu, no?, i aquest pragmatisme industrial que hi ha darrere, i per l'altra banda tota la influència de l'escola d'art, tant en el camp de la cultura més il·lustrada com de la cultura més amateur o més aficionada, no?
I avui també tindrem temps d'escoltar a quatre alumnes de l'Institut Abat Oliva de Ripoll que han estat els guardonats en la novena edició dels Premis als alumnes amb millor expedient acadèmic de batxillerat i cicles formatius del curs 23-24. Sabrem quines són les seves inquietuds. Música. Anem als esports. L'Olot s'apaga quan més bé ho tenia. Encaixa dos gols en només un minut i envia Norris el 2-0 que havia construït contra l'Espanyol B.
Carlos Gilbert, que debutava a l'estadi municipal, i Pau Salvans, que ha acompanyat Marc Mas en punta, han marcat els gols olotins. Tots els rivals directes també han empatat i la situació és la mateixa. La classificació, l'Olot, és en punt de la permanència.
I a nervis, ho diu Pedro Dolera.
Entenc que el nerviosisme en moments puntuals, quan s'han fet el 2-1, suposo que els caps ja han començat a ui, però és que no ha donat temps ni a l'ui, vull dir, ja s'han fet a l'altre. Bueno, quan vas així tot costa, i però bueno, anem a mirar-ho com mig ple en contra de mig buit. Era l'Espanyol B, crec que l'hem contingut molt bé, que hem fet coses molt bé.
D'altra banda, en futbol territorial, gran cap de setmana per als dos equips garrotxins de segona catalana.
Doncs sí, per altra banda, la Ribetana és l'únic equip del Ripollès que ha sumat els 3 punts aquest cap de setmana.
L'hoquei Olot suma un punt d'hora a Manlleu, resultat final 2-2.
Un gol de Marc Prat a falta de 13 segons pel final ha certificat un empat amb regusta victòria. Els olotins han competit durant els 50 minuts de joc davant un club petit Manlleu que també ha mostrat una gran versió i que s'ha posat per davant en dues ocasions. L'hoquei Olot es consolida la part alta i segueix ben a prop de les places d'ascens.
Quan arribes als últims minuts, a l'últim minut, amb un 2-1 en contra i ells tenen una directa per trencar el partit i sentenciar-lo, doncs al final que puguis aconseguir aquest empat amb un 5-4 que normalment no s'acostuma a treure'n profit, però bueno, per això de tant en tant el treballem, per això de tant en tant doncs l'intentem jugar. Sabem que hi ha un risc, aquest cop ens ha sortit bé i hem aconseguit aquest gol de l'empat.
Paraules de Miquel Ràfols, 8 i gairebé 12 minuts.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Entrem en matèria. L'Agència Catalana de Residus estudia un canvi d'estratègia per construir noves plantes de tractament. Ho assegura el delegat del govern a Girona, Xavier Guitart. Diu que l'Agència Catalana de Residus està valorant si és viable o no anar fent plantes a cada comarca.
D'aquesta manera es donaria la raó a l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, que fa uns dies demanava a la Generalitat que liderés la presa de decisions en relació a aquesta mena de projectes, posant d'exemple la planta de biogàs de Serinyà.
Gerard Puigdemont.
La nova planta de residus comarcal de Beuda ja hauria d'estar construïda i en funcionament, però la darrera informació que es tenia era que es volia fer un estudi més exhaustiu i de viabilitat. Ara el delegat del govern de la Generalitat a Girona, Xavier Guitart, diu que des de l'Agència Catalana de Residus s'està plantejant si aquesta nova planta i altres del país estaven ben enfocades o si hi ha altres maneres de plantejar-les.
En aquest cas l'Agència Catalana de Residus sí que té uns criteris que jo crec que sí que canviaran una mica la manera de veure, no, el tema dels residus. Per tant, no, el que s'està fent des de l'Agència Catalana és treballar molt amb com s'han de tractar els residus a partir d'ara. I per tant, també hi ha una qüestió, no, sobre la taula que s'està valorant, també és veritat que és molt recent el nou director de l'Agència Catalana de Residus, però sí que s'està posant sobre la taula si realment el tractament dels residus un cop s'han recollit és un tema comarcal, és un tema municipal o realment és un tema de Generalitat.
Tres quarts del mateix passa amb les plantes de biogàs. Fa uns mesos, Serinyà obria la possibilitat a una empresa instal·lar-ne una a uns terrenys que limiten amb Sant Ferriol. Els alcaldes de Sant Ferriol i Besalú, però, no ho van veure bé, i aquest segon anava més enllà i demanava a la Generalitat que liderés aquest tipus de decisions.
Claríssimament la resposta és sí, això va de comandar la Generalitat. Jo crec que una mica torno a la reflexió que us he fet anteriorment, la reflexió que s'està fent és aquesta, o sigui, farem una planta de biogàs a Serinyà, farem un altre tipus de tractament de residus, però resulta que també estem parlant d'abocadors en altres punts. Per tant, jo crec que això requereix una reflexió de país, no? Una reflexió de dir com volem tractar els residus, i això és una mica on estem. Sí que hi ha un tema urbanístic a Serinyà, que és el que ha parat tot el tema aquest.
Pel que fa a altres qüestions vinculades amb el medi ambient i que afecten la comarca, Guitart diu que cal entendre la intenció de crear el Parc Natural de l'Alta Garrotxa com una cosa a llarg termini, ja que assegura que el Consorci de l'Alta Garrotxa treballa bé i que hi ha altres zones de Catalunya, com per exemple l'Albera, amb més necessitat.
Anem ara cap a Ribes de Freser, on afronten de cara una problemàtica molt habitual cada vegada més en els pobles, sobretot pobles turístics, i és el problema de l'habitatge. Ribes de Freser aprova provisionalment el Pla Especial d'Habitatges d'Ús Turístic, el document que vol frenar aquesta problemàtica local.
L'equip de govern aposta per posar madura les llicències que s'atorguen per aquesta finalitat i limitar-les, sobretot al centre del municipi.
Paula Sayagó.
El ple de Ribes de Freser fa passes endavant en l'execució del Pla Especial d'Habitatges d'Ús Turístic amb la seva aprovació provisional. El document vol servir per donar resposta a la que és una problemàtica del municipi. L'objectiu de la proposta és limitar les llicències que s'atorguen principalment a les zones del nucli urbà. L'equip de govern va aprofitar la sessió plenària per presentar aquest punt d'urgència. L'oposició, però, no es va mostrar favorable. Mònica Sant Jaume és l'alcaldessa de Ribes de Freser.
Va vista aquesta urgència perquè pugui anar directe a la Comissió Territorial d'Urbanisme i aquesta sigui la que pugui aprovar definitivament aquesta regulació, es proposava incloure aquest punt en aquesta sessió plenària. Que realment cal regular els habitatges d'ús turístic al municipi de Ribes i, per tant, doncs, no li puc donar més explicacions perquè són les que són.
Afegeix el regidor d'Esquerra Republicana, Joaquim Roquer.
Jo crec que un ajuntament que aprova un pla rapant, com ha dit vostè, no és un ajuntament molt seriós. Penso que això no... Vull dir que no ens podem permetre el luxe, que és a dir, paraules que ha fet servir vostè. El luxe, bueno, aquí ens hi juguem no només unes llicències turístiques d'alguns quants propietaris, que ens ajuden a altres coses.
El ple va aprovar de forma unànime tres mocions presentades com a urgents. La moció per exigir mesures urgents per evitar més incidents a l'R3, la proposta per protegir i preservar edificis ferroviaris d'estil noucentista d'interès cultural i arquitectònic i, finalment, la modificació per la regulació dels plens municipals.
A Sant Feliu de Pallerols, l'Ajuntament confia que aquest any es comenci ja a veure moviment al polígon de Llongafollia.
Ja fa uns mesos que Incasòl va deixar a punt els terrenys i des del consistori els consta que hi ha interès per part d'alguns empresaris per establir-se a la nova zona industrial del poble. En total hi ha 28.000 metres quadrats d'espai edificable.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols confia que durant aquest any es comenci a veure moviment d'empreses al polígon de Llongafollia. Ja fa uns mesos que els terrenys estan a punt per poder-hi edificar, però fins al moment no s'ha concretat l'arribada d'empreses al polígon. L'alcalde Artur Colomer assegura, però, que de tant en tant reben trucades i que des de l'Ajuntament se'ls deriva a Incasòl, propietaris i gestors dels terrenys.
Ens consta que sí, que hi ha interès. No acaba, ens falta acabar de concretar l'operació, o bé, els hi falta acabar de concretar l'operació d'Incasòl, algunes operacions, però confiem, som optimistes, doncs ja que aquest any ja es pugui concretar alguna operació i que comenci a agafar dinamisme industrial i comercial, doncs, el polígon.
El polígon està dividit en dues zones, un espai de 20.000 metres quadrats edificables i un altre de 8.000, que es poden subdividir en més parts. El Batlle de Sant Feliu diu que la Garrotxa és una comarca dinàmica i amb potencial industrial i que hi ha poc sòl disponible, i per això creuen que tard o d'hora el polígon de Llongafollia es desenvoluparà, ja que assegura que estan ben comunicats.
La Garrotxa va molt limitada a nivell d'espai industrial i doncs a la zona de Sant Feliu hi ha aquesta disponibilitat.
El cost de les obres per possibilitar aquesta zona industrial de la comarca va ser del voltant de 2 milions d'euros.
I en el cas d'Olot, el PSC demana elaborar un pla integral per la millora de voreres en diferents punts de la capital.
Expliquen que hi ha zones d'Olot com el Pla de Dalt, el Morrot i el barri de Pequín on la mobilitat cada vegada és més complicada, ja que hi ha voreres malmeses o amb senyals i pals de llum just al mig del pas.
Ens ho explica en Guillem Guardiola.
La mobilitat segueix sent un motiu de discussió per la ciutat. Des del PSC d'Olot denuncien l'estat de les voreres de la ciutat, sobretot en alguns punts, com el Pla de Dalt, Montolivet, el Morrot i Pequín, entre d'altres. Diuen que hi ha moltes voreres que estan malmeses per al pas del temps i que no s'han tractat, que són estretes, que estan aixecades per les arrels, o bé que s'hi han col·locat senyals o pals de llum just al mig del pas. És per això que els socialistes demanen un pla integral per millorar-ne l'estat i així poder facilitar la mobilitat per la ciutat, sobretot per les persones grans o les persones amb mobilitat reduïda. Ho explica la portaveu del PSC d'Olot, Marina Alegre.
Per tant, nosaltres el que demanem és un pla integral de millora de voreres. entenem i som conscients que no es pot fer tot de cop per qüestions pressupostàries, però sí demanem que l'equip de govern tingui un pla de millora de voreres ordenat i que en cada pressupost es facin destinant diners per anar concretant aquest pla.
A més, Alegre destaca que també existeix una problemàtica amb els passos de vianants, ja que afirma que falta tornar-los a pintar i que no estan ben il·luminats i, per tant, suposen un perill per als vianants durant la nit. Tot i això, Alegre explica quina és la prioritat inicial.
Jo crec que hem de donar servei a la gent que necessita tenir unes voreres ben fetes per poder accedir als jocs, i tota la carretera de Ridaura s'hauria de treballar. Això per mi, per nosaltres, és capdalt i s'hauria de fer ja.
Una de les queixes que també posen des del PSC d'Olot és que encara hi ha moltes barreres arquitectòniques que dificulten el pas de cadira de rodes, ja que no disposen dels rebaixos necessaris.
I als 5 minuts més, ara anem als esports. L'Olot s'apaga quan més bé ho tenia. Encaixa dos gols en només un minut i envia a Norris el 2-0 que havia construït contra l'Espanyol B. El resultat final, empat a 2.
Carlos Gilbert, que debutava a l'estadi municipal, i Pau Salvans, que ha acompanyat Marc Mas en punta, han marcat els gols olotins. Tots els rivals directes també han empatat i la situació és la mateixa a la classificació. L'Olot és a un punt de la permanència.
David Planella.
La Unió Esportiva Olot es va fondre com un terró de sucre. El minut 68 guanyava per 2-0 i el 69 ja empatava 2-2. En només un minut, l'Espanyol B li va clavar dos gols que el van neutralitzar. El tècnic dels olotins és Pedro Dolina.
Que tres punts podien escapar i al final, per una cosa o per l'altra, no acabem de trobar el com fer-ho. La primera part ha estat molt bona, he comptat tres ocasions clares amb opció, i l'Espanyol, bueno, estava, diguéssim, en pilota, però no ha estat molt bé. Ens hem adelantat al marcador, hem fet el 2-0 i quan ja teníem la feina mig feta ha vingut el gerro d'aigua freda, però bueno, com cada setmana, i és fotut perquè em sap greu pels jugadors, perquè hem fet un esforç molt, molt fort i havíem mantingut l'Espanyol a ratlla.
Fins al primer gol de l'Espanyol B, l'Olot estava fent un bon partit, els jugadors estaven seguint al peu de la lletra el guió del partit que havia marcat l'entrenador, que havia apostat per un mig al camp més treballador, amb Pedro del Campo a la banqueta i amb Bernils i Uri González al doble pivot, i per un joc més pragmàtic. L'equip va cedir la pilota al rival, però no li va concedir oportunitats, i amb aquest estil de joc més directe, també va crear cert perill a la porteria blanc i blava.
Potser menys futbol que altres vegades, potser menys... no sé, menys passades, menys històries, però més vertical, i ens hem plantat a final tres vegades davant del porter espanyol i no les hem fet. Vull dir, la del Terma, la del Mas, la del Salvans, bueno, i a la segona part hem fet dos gols, i ja et dic, i aquí és on hem de saber, pues, jugar amb això i que no es passi cada dia una cosa nova.
L'Olot es va avançar en el marcador només de començar la segona meitat. Al minut 3, Carlos Gilbert es va estrenar de la millor manera possible a l'estadi municipal, marcant l'1-1, i al 16, Pau Salvans va fer una gran jugada entrant a l'àrea per la banda esquerra i definint amb una pilota picada exquisida per damunt del porter Llorenç Serret. 7 minuts després, però, i coincidint amb un doble canvi ofensiu de l'Espanyol B, el partit es va capgirar com un mitjó. L'Espanyol B va marcar dos gols consecutius de patró molt similar. Van ser dues entrades a l'àrea que Víctor Mingo i Omar Sadik van rematar amb facilitat.
I la segona volta de la quarta catalana ha donat inici amb bones sensacions per la ribetana, que es va imposar en un partit molt complicat contra la Gleva amb un resultat final de 3-2. Carolina Ríos.
La ribetana va oferir un espectacle de qualitat i es va consolidar com la gran sorpresa de la temporada durant la primera volta. I així ho va demostrar en el seu primer partit de la segona volta contra la Gleva, que va tenir lloc aquest dissabte al municipal Enric Requena i Albert, amb un resultat de 3-2. Ho explica Adam Morillas, entrenador de la ribetana.
El partit ha estat molt complicat, ens vam posar molt difícil perquè ja només començar, als 20 segons hem fet un penal molt tonto, que l'han pitat i el nostre porter, el Gerai, se l'ha parat i ens hem vingut a dalt. Hem ficat el primer gol i del minut 41 al 44 ens han fet dos gols. Dos gols molt tontos, a l'hora de marcatge. S'ha vist també que ens han anul·lat un gol. L'arbitratge no ha facilitat molt les coses. I quan més malament estàvem, també ens expulsen un altre jugador, que ara aconseguim empatar, i bueno, al final l'entrega que té aquest equip, la garra, les ganes d'intentar fer alguna cosa aquest any, ostres, ens ha fet el tercer gol, que és com si haguéssim ja pujat al playoff. És una celebració perquè veieu com està l'equip d'unit i de ganes.
Aquest ha estat un partit molt complicat i marcat per el tema de l'arbitratge, Tot i així, l'arribatana es va impulsar i al minut 90 va arribar el tercer gol a càrrec de Nil Garrido. En aquesta victòria, el conjunt d'Adam Morillas ha aconseguit la quarta posició de la quarta catalana.
Aquí que, bueno, no deixem mai del partit per perdut, encara que anem perdent i tal, sempre estem al màxim i certament amb un menys hem capgirat el marcador i, bueno, és el que volem. Volem fer història aquest any, sí, acabem on acabem, però no perdem cap partit arriba, si pot ser, d'anar endavant.
De cara a la resta de la temporada, les sensacions de la ribetana són molt bones i volen mantenir la seva línia d'ascens. A més, segons va explicar Adam Morillas, l'objectiu del club és millorar el seu joc, continuar sumant punts i recuperar els que van perdre en el seu moment.
En futbol territorial, gran cap de setmana per als dos garrotxins de segona catalana. El Bos de Tosca ha guanyat el Gironès sàbat gràcies a un bon gol de Joel Ferrés a la segona part, i el Sant Jaume Olot B ha superat el Blanes per 0-3.
A tercera catalana, el Montagut s'ha emportat el gran derbi de la jornada davant les Preses per 2-1. El Sant Gregori ha guanyat el Camp de Bànol per 2-1. El Cornellà de Terri ha superat el Comacross 5-2. El Sarrià de Ter ha golejat el Camprodon per 4-0. El Sant Joanenc ha remuntat el Bas de Vilobí i ha guanyat 1-2. I el Garrotxa ha empatat davant la Mera 1-1. I el Sant Privat d'en Bas ha saltat el camp del Vilablareix i s'ha endut el duel per 1-2. Finalment, a la darrera categoria del futbol territorial, la quarta catalana, la gran sorpresa de la jornada l'ha signat el filial de les Preses, que ha vençut un rival de la part alta, l'Hostoles, i ha sumat així la tercera victòria consecutiva. L'Envàs, per la seva banda, ha guanyat l'Atlètic Olot a domicili per 3-4, el Sant Pere Martí ha golejat el Maià per 6-2, el Besalú ha vençut la Canya de forma clara per 6-0, el Joanetes ha guanyat les Planes per 2-1, el Sant Miquel de Campmajor ha empatat a un gol contra el Sant Roc i el Santa Pau ha derrotat el Ripoll per 2-0.
Doncs amb la crònica esportiva tanquem aquest primer tram. D'aquí a 3 minuts tornem amb la resta de l'actualitat informativa del dia. Fins ara.
Fanàtics del tenis taula. Aquest divendres 31 de gener i a 6:45 de la tarda, el Club Tenis Taula Olot Capdevila Permar es prepara per un nou repte. On? Al pavelló municipal d'Olot. Prepareu-vos per veure pilotes volant a la velocitat de la llum, smash espectaculars i punts d'infart. Vine a animar l'equip i sigues testimoni d'un espectacle que farà tremolar la taula, literalment. Club Tenis Taula Olot Capdevila Permar, visit Pontevedra. No perdis el ritme d'un bon partit, on les pales parlen i les pilotes canten.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 7 nuclis de la Vall d'en Bas, les Preses, Bertallà, Tenridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Estem sempre connectats als nostres dispositius digitals. Treballem amb l'ordinador i, a més, estem en constant moviment. Des de Ola Òptica volem que la teva visió superi tots aquests reptes i, com que sabem que no totes les lents són iguals, apostem per les lents de qualitat Zeiss per garantir-te una experiència visual excel·lent. Vine a Ola Òptica, a la plaça Catalunya 15 d'Olot, i et farem una revisió de la vista gratuïta. I gaudeix en exclusiva d'un 25% de descompte en lents Premium Zeiss. Demana cita al 972 26 60 61. T'hi esperem.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia ho fem possible des de fa 86 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 86 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
A Minguet Diesel ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb dos punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, bona hora. Avui és dilluns 27 de gener del 2025, una jornada que comença amb el cel encapotat, amb temperatures més agradables que els últims dies, i avui amb el medi ambient com a protagonista. L'Agència Catalana de Residus estudia un canvi d'estratègia per construir noves plantes de tractament.
Ho assegura el delegat del govern a Girona, Xavier Guitart, diu que l'Agència Catalana de Residus està valorant si és viable anar fent plantes a cada comarca. D'aquesta manera es donaria la raó a l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, que fa uns dies demanava a la Generalitat que liderés la presa de decisions en relació a aquesta mena de projectes, posant d'exemple la planta de biogàs de Serinyà.
Claríssimament la resposta és sí, això ho ha de comandar la Generalitat. Jo crec que una mica torno a la reflexió que us he fet anteriorment, que la reflexió que s'està fent és aquesta, o sigui, farem una planta de biogàs a Serinyà, farem un, a veure, un altre tipus de tractament de residus, però resulta que també estem parlant d'abocadors en altres punts. Per tant, jo crec que això requereix una reflexió de país, no? Una reflexió de dir com volem tractar els residus, i això és una mica on estem. Sí que hi ha un tema urbanístic a Serinyà, que és el que ha parat tot el tema aquest.
Ribes de Freser aprova provisionalment el Pla Especial d'Habitatges d'Ús Turístic, el document que vol frenar aquesta problemàtica local.
L'equip de govern aposta per posar mà dura les llicències que s'atorguen per aquesta finalitat i limitar-la, sobretot, al centre del municipi.
L'alcaldessa és Mònica Sant Jaume.
Va vista aquesta urgència perquè pugui anar directe a la Comissió Territorial d'Urbanisme i aquesta sigui la que pugui aprovar definitivament aquesta regulació, es proposava incloure aquest punt en aquesta sessió plenària, que realment cal regular els habitatges d'ús turístic al municipi de Ribes.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols confia que aquest any comenci a veure's moviment al polígon de Llongafollia.
Ja fa uns mesos que Incasol va deixar a punt els terrenys i des del consistori els consta que hi ha interès per part d'alguns empresaris per establir-se a la nova zona industrial del poble. En total hi ha 28.000 metres quadrats d'espai edificable.
Ens consta que sí, que hi ha interès, no acaba, ens falta acabar de concretar l'operació. Bé, els hi falta acabar de concretar l'operació Incasol, algunes operacions, però confiem, som optimistes, doncs ja que aquest any ja es pugui concretar alguna operació i que comenci a agafar dinamisme industrial i comercial, doncs, al polígon.
I a Olot, el PSC demana elaborar un pla integral per la millora de voreres en diferents punts de la ciutat.
Expliquen que hi ha zones d'Olot com el Pla de Dalt, el Morrot i el barri de Pequín, on la mobilitat cada vegada és més complicada, ja que hi ha voreres malmeses o amb senyals i pals de llum just al mig del pas.
Per tant, nosaltres el que demanem és un pla integral de millora de voreres. Entenem i som conscients que no es pot fer tot de cop per qüestions pressupostàries, però sí demanem que l'equip de govern tingui un pla de millora de voreres ordenat i que en cada pressupost es facin destinant diners per anar concretant aquest pla.
Són paraules de la Marina Alegre, la portaveu socialista d'Olot. I en aquest segon tram horari parlarem de salut, perquè la programació per motius arriba al Ripollès. És una nova eina digital impulsada per la Generalitat. Aquesta setmana, el Centre d'Atenció Primària de Ripoll ha posat en marxa aquesta eina amb l'objectiu de millorar la gestió de les cites. També avui parlarem de protecció civil. Atenció a les dades, 119 serveis, 2.085 hores de feina i un total de 31 voluntaris.
Doncs sí, aquestes són les tres xifres que resumeixen la memòria 2024 de protecció civil de Ripoll. Els agents, de forma altruista, dediquen part del seu temps a vetllar pel bon funcionament de les activitats lúdiques i també donar un cop de mà als cossos d'emergència.
Els Mossos intensifiquen la campanya de control d'autocars escolars gironins després de la tornada als centres.
No tenir la documentació en regla és el motiu més habitual de sanció a conductors i empreses.
I si teniu un cotxe antic, atenció, perquè això us interessa, sobre el tràmit de bonificació de l'impost de CO2 sobre aquest tipus de cotxes.
Després de molts anys de batalla per part dels clubs, els propietaris d'aquests cotxes s'estalviaran pagar aquest impost. Defensen que es tracta de vehicles que circulen pocs quilòmetres i que, per tant, caminen poc.
La indústria i el paisatge conflueixen en la fisonomia de la ciutat d'Olot i la comarca. És el que explica l'exposició d'un parell d'arquitectes i del fotògraf Roger Serrat Calbó, que es pot veure aquests dies a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
Han agafat mig centenar d'imatges d'objectes, edificis o elements d'Olot i comarca per trobar similituds entre si. Es tracta d'una exposició curiosa, però que mereix de molta atenció, ja que inclou tota mena de detalls.
I també sentirem a quatre alumnes de l'Institut Abat Oliva de Ripoll, que han estat els guardonats en la novena edició dels premis als alumnes amb millor expedient acadèmic. Els sentirem en aquest segon tram horari. En matèria esportiva, avui protagonista el futbol. L'Olot s'apaga quan més bé ho tenia.
Encaixa dos gols en només un minut i envia Norris el 2-0 que havia construït contra l'Espanyol B. Resultat final 2-2.
Hi ha nervis a l'Olot.
Entenc que el nerviosisme en moments puntuals, quan s'han fet el 2-1, suposo que els caps ja han començat a ui, però és que no ha donat temps ni a l'ui, vull dir, ja s'han fet a l'altre. Bé, quan vas així tot costa, però bueno, anem a mirar-ho com mig ple en contra de mig buit. Era l'Espanyol B, crec que l'hem contingut molt bé, que hem fet coses molt bé.
La segona volta de la quarta catalana ha donat inici amb bones sensacions per la ribetana, que es va imposar en un partit molt complicat contra la Gleba amb un resultat final de 3-2. Adán Morillas és l'entrenador de la ribetana.
El partit ha estat molt complicat, ens vam posar molt difícil perquè ja només començar, als 20 segons hem fet un penal molt tonto que l'han pitat i el nostre porter del Gerai se l'ha parat i ens hem vingut a dalt. Hem ficat el primer gol i del minut 41 al 44 ens han fet dos gols molt tontos, error de marcatge. S'ha vist també que ens han anul·lat un gol, l'arbitratge no ha facilitat molt les coses, i quan més malament estàvem també ens expulsaran un altre jugador, van aconseguir empatar, i bueno, al final l'entrega que té aquest equip, la garra, les ganes d'intentar fer alguna cosa aquest any.
I encara en futbol territorial, gran cap de setmana per als dos garrotxins de segona catalana.
Doncs sí, com dèiem, per altra banda, la ribetana és l'únic equip del Ripollès que ha sumat els 3 punts, ja que Badesenc, Camprodon, Campdevànol i Ripoll no han guanyat el seu partit.
El Bosc de Tosca, de la seva banda, ha guanyat el Gironès Sàbat gràcies a un bon gol de Joel Ferrés a la segona part, i el Sant Jaume Olot B ha superat el Blanes per 0-3.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Catalunya, Espanya i el món. La nova direcció d'Esquerra no troba cap document de la investigació interna de l'estructura B del partit.
De les 64 investigacions obertes l'any passat per Esquerra, la dels cartells dels germans Maragall i la Caixa B és l'única sense cap documentació associada.
Colòmbia cedeix davant de Donald Trump i accepta ara les deportacions de migrants des dels Estats Units.
Colòmbia, Mèxic i el Brasil denuncien les condicions denigrants de les deportacions amb els migrants emmanillats i traslladats amb avions militars.
Almenys 22 morts al sud del Líban el dia que acaba el termini per la retirada d'Israel.
L'exèrcit israelià es manté a la zona, tot i que ha expirat el termini de 60 dies, perquè alega que no s'estan complint els termes de l'alto el foc pactat amb Hezbollah.
La CIA apunta una fuga d'un laboratori xinès com l'origen més probable de la Covid-19.
L'agència d'intel·ligència nord-americana, però, continua avaluant tots els escenaris, inclòs el de les causes naturals.
Suècia suma una vintena d'atemptats amb bomba només aquest mes de gener.
La policia vigila diversos punts, sobretot de la capital, Estocolm, que consideren objectius potencials.
I maneta del Barça femení al Madrid i primer títol de la temporada per al Barça.
Les de Pere Romeu sumen la cinquena Supercopa gràcies als gols d'Eva Pajor per partida doble, Hansen, Patri i Alexia.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I ara anem al temps, previsió meteorològica. Abans, temperatures que aquest matí són suaus.
Doncs sí, temperatures molt suaus. Tenim 0 graus a la Vall de Núria, en tenim 7 a Das, tenim 8 graus a Molló, també a Ripoll, 10 a Camprodon, a Ribes de Freser, també a Vic, 12 graus a Sant Feliu de Pallerols, 14 a Olot, a la Vall d'en Bas, a Besalú i a Santa Pau, també 14 graus els tenim a Girona, 15 a Castellfollit de la Roca, 17 graus a Banyoles i a Figueres i 18 a Roses.
Dani Ramírez.
Avui comencem la setmana, aquests últims dies de gener, amb una pantada forta. Ahir vam arribar a 138 km per hora a Ulldeter al vespre o la nit. També es va arribar a 133 a Portbou, o més de 100 km per hora a la Tosa i dalt de tot el Montseny. Realment una ventada forta de Ponent i Garbí, que avui a la tarda girarà cap a Mestral, més aviat al vespre. De dia també farà vent de Garbí i vent de sud-oest, amb temperatura suau, màximes de 15 a 20 graus, tot i els núvols. Serà un dia ennuvolat, passa un front. Al matí no preveiem pluja, potser alguna gota al Pirineu, cota de neu molt alta, 2.400 metres. Aquesta nit, tant temperatures realment poc fredes, cap glaçada enlloc pràcticament, i per tant estem parlant de mínimes de 8 a 12 a l'interior, de 12 a 14 cap a la costa. De dia ja diem, les més altes faran els 18 o 20 graus, tot i els núvols. I a la tarda i al vespre sí que pot ploure a comarques interiors, Pirineu Oriental, Osona, Garrotxa, Lluçanès, potser també cap al Montseny, alguna gota, algun ruixat pot arribar al prelitoral, i aquestes pluges serien més aviat minces, entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Al final del dia la neu baixarà ja cap als 1.800 metres i a la nit 1.500 metres. De fet, tot i que avui puja la temperatura, a la nit baixarà en picat el Pirineu i la propera nit matinada. I dimarts i dimecres ja arriba l'ambient d'hivern, temperatures molt més baixes, 10 graus més baixes que el cap de setmana, i al Pirineu podrien baixar gairebé 14 graus, una temperatura de ple hivern. Els propers dies pot anar una mica al Pirineu, poquet, de moment, amb una cota de neu ja baixant cap als 800 o 1.000 metres. I demà algun ruixat pot arribar també cap a l'Empordà, especialment a l'Empordà. Avui temporal marítim amb aquesta ventada tan forta.
Peixos Isma, l'única peixateria d'Olot on els dilluns a partir de les 7 de la tarda arriba el peix directe de la llotja de roses. T'hi resistiràs a un peix tan bo i tan fresc? Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram, segueix-nos. Peixos Isma!
T'agradaria formar part d'un futur on puguis viure de manera sostenible, on comptin els petits detalls i on tu tinguis el control absolut? Ara ho tens a les teves mans. Amb la nova app de Bassols Energia pots gestionar-ho tot i fer que cuidar el teu entorn sigui més fàcil. Controla el teu consum energètic en temps real des de qualsevol lloc. Utilitza l'ús dels teus aparells. Estalvia diners i recursos. Perquè quan tu cuides de casa teva, cuides de la teva llar. Fes un pas cap a un món més conscient i responsable. Descarrega't la nostra app i comença a marcar la diferència avui. Amb Bassols Energia. Disponible a l'App Store i Google Play. El futur comença a casa i comença amb tu.
Ens acostem a 3:15, amb 3 minuts ja hi serem. La programació per motius arriba al Ripollès. És una nova eina digital impulsada per la Generalitat. Aquesta setmana el Centre d'Atenció Primària de Ripoll posa en marxa aquesta eina amb l'objectiu de millorar la gestió de les cites. Marc Roura.
El Centre d'Atenció Primària de Ripoll ha començat a implementar aquesta setmana la nova eina de programació per motius, una funcionalitat que proporciona l'accés a l'atenció primària d'una manera més àgil i directa per a l'usuari. Impulsada pel Departament de Salut i CatSalut, la programació per motius neix amb l'objectiu de millorar la gestió de cites a l'atenció primària i derivar el pacient amb el professional més adient segons la seva patologia. Ho explica Maria Reyes Álvarez, directora de l'equip d'atenció primària de Ripoll.
Un dels objectius i de les millores que tenim és que millorem l'accessibilitat i optimitzem tant el temps del professional com el del pacient. I també reduïm una quantitat de tasques administratives com clíniques que no aporten valor.
El canvi de model d'accés gestionarà la demanda de manera reactiva. L'usuari pot programar la visita que millor s'adapta a la seva necessitat en funció del seu motiu de consulta.
Quan l'usuari vingui al consultori a demanar la visita, l'atendrà l'administratiu sanitari, perquè ara són administratius sanitaris que estan molt formats per aquesta eina. Llavors, l'administratiu sanitari demanarà una sèrie de preguntes i segons aquestes preguntes s'adreçarà al millor professional.
Sigui quina sigui la via d'entrada, el nou sistema permet escollir entre un dels 22 motius que s'han identificat com les patologies més freqüents i, en funció de la complexitat, es proposarà a l'usuari una cita amb el professional més adequat i un tipus de visita concreta.
Que tant pot ser medicina, infermeria, administrativa i segon quin tipus i a més un tipus d'agenda especial. Pot ser una agenda, una visita presencial, una visita telefònica, una visita online o una atenció domiciliària. I també serà una atenció més urgent o menys urgent.
La programació per motius és un servei que ja existia, però ara l'eina és més potent i està més contrastada. Amb la implementació d'aquesta nova eina, el Centre d'Atenció Primària de Ripoll s'adhereix a la llarga llista de centres del sistema de salut català que han començat a utilitzar-la recentment.
Dades de l'activitat de protecció civil de Ripoll. 119 serveis, 2.085 hores i 31 voluntaris.
Aquestes són les tres xifres que resumeixen la memòria 2024 de Protecció Civil i de Ripoll. Els agents de forma altruista dediquen part del seu temps a vetllar pel bon funcionament de les activitats lúdiques i també donar un cop de mà als cossos d'emergència.
El cos de voluntaris de Protecció Civil de Ripoll han dut a terme durant el darrer 2024 un total de 119 serveis, dels quals s'han destinat més de 2.080 hores. Els agents són presents a bona part de les activitats que es duen a terme al municipi, des de propostes lúdiques, de prevenció o d'emergència. El grup està format per una trentena de voluntaris que hi dediquen el seu temps lliure. Ho explica el secretari de Protecció Civil Ripoll, Jordi Monell.
Posar en valor també aquesta tasca de moltes persones que destinem una part doncs, de l'oci, una part del temps d'oci, del temps familiar, del temps lliure, doncs, a ser voluntaris en casos de que es compliqui la situació per emergència o, com deia abans, en situació de preventiva o en situació doncs, d'acompanyar a la població o les entitats amb alguna activitat multitudinària. No?
Els voluntaris de Protecció Civil sempre hi són presents per garantir el bon funcionament de totes les activitats, des de la Festa Major, la Festa de la Llana i el Casament a Pagès o el Carnestoltes.
Des de donar suport doncs, al Carnestoltes o a la Festa de Sant Cristòfol o a la Festa de l'Envelliment Actiu per a la gent gran, fins a activitats més d'emergència, per exemple, doncs, un incendi a la muntanya de Sant Bartomeu o, per exemple, doncs, quan algun camí, el camí del Remei o el camí de Lles, queden doncs, amb alguna esllavissada de roques i també els veïns doncs, ens demanen suport per poder mitigar aquesta situació.
Entre els múltiples serveis destaquen enguany l'actualització dels hidrants del municipi.
Per en cas d'un incendi, doncs, poder o bé captar l'aigua per fer front a l'incendi o per poder recarregar els camions que estan actuant. No?
El cos es marca un gran repte per aquest 2025, buscar nous voluntaris per garantir el relleu generacional i trobar un nou cap de voluntariat després de la jubilació de Joan Bonamazón.
Més coses, els Mossos intensifiquen la campanya de control d'autocars escolars gironins després de la tornada als centres. No tenir la documentació en regla és el motiu més habitual de sanció a conductors i empreses.
Es tracta d'una campanya dirigida pel Servei Català de Trànsit i que està centrada en comprovar l'estat dels vehicles i que tant l'empresa com el conductor tinguin tota la documentació en regla. El cap de l'àrea regional de trànsit de Girona dels Mossos, l'inspector Joan Costa, explica que la immensa majoria de sancions que interposen estan relacionades a no tenir en regla la documentació.
Es fa arreu de Catalunya i aquesta setmana s'ha intensificat aquest tipus de control. El control aquest, doncs, normalment el fem a destinació per causar doncs, el menys possibles de disfuncions en el que és en el servei, no? Que els nens no arribin tard a col·legi. Bueno. I aquí l'objectiu nostre és garantir la seguretat viària. I es fa una inspecció de diversos punts, tant del vehicle com d'autoritzacions i del conductor.
Els Mossos d'Esquadra, mentre un dels policies s'assegura que tota la documentació estigui en ordre, un altre es dedica a comprovar l'estat del vehicle. Bàsicament, es mira que no tingui deficiències tècniques que pugui posar en risc el passatge, com l'estat de les rodes o altres elements de l'autocar necessaris per a una conducció segura. Tot i que es vigila que tingui la ITV al dia, també es fa una revisió exterior de l'autocar per si es detecten anomalies. A l'interior, el que més preocupa és que els passatgers vagin tots amb el cinturó lligat. Per tant, es revisen tots els seients per tal de comprovar que porten el cinturó i que està operatiu. També revisa que la formació la compti amb tot el necessari i que marca la legislació, que els extintors estiguin en bon estat i que hi hagi els martells necessaris per, en cas d'haver de trencar un vidre, es pugui fer sense problemes.
Els vehicles aquests doncs, no presenten cap anomalia tècnica, per dir-ho així, i quasi totes, el 99% de les denúncies són més tipus d'autorització de documentació. Sí, doncs les autoritzacions, sobretot cada any s'han doncs, de renovar doncs, i aquí doncs, és el que sol ballar una mica.
Costa admet que és molt estrany que hi hagi alguna sanció per una deficiència tècnica. De tots els autobusos que s'han revisat aquest divendres, només s'ha aixecat una sanció perquè un conductor no havia renovat una autorització que és necessària.
I atenció si teniu un cotxe antic perquè aquesta informació us interessa sobre el tràmit de bonificació de l'impost de CO2 sobre vehicles antics. Després de molts anys de batalla per part dels clubs, els propietaris d'aquests cotxes s'estalviaran ara pagar aquesta taxa. Defensen que es tracta de vehicles que circulen pocs quilòmetres i que, per tant, contaminen poc.
Feia anys que els clubs de vehicles clàssics
es queixaven de l'impost que havien de pagar per les emissions de CO2. Defensaven que els seus són vehicles que circulen poc i contaminen poc i no consideraven just que haguessin de pagar aquesta taxa. Després de molt batallar-ho, ara aquelles persones que tinguin cotxes, motos, camions, tractors o qualsevol vehicle de combustió clàssic podrà tramitar aquesta bonificació. En parla Lluís Bosch, vicepresident del Motor Antic Garrotxa.
És una bona notícia que es pogués fer això, perquè el que sempre a nivell de clubs i de federació es va dir que val, que aquests cotxes, si tu els fessis servir amb un quilometratge elevat, sí que són vehicles que els grams per quilòmetre de contaminació que emeten evidentment és superior, però que la seva utilització és esporàdica. Si sumem la contaminació que fan aquests vehicles, realment era molt poca, i era per això que es va batallar perquè es pogués haver-hi alguna bonificació.
Durant tot el mes de febrer es pot tramitar la sol·licitud de bonificació. Per poder-s'hi acollir fan falta alguns documents, com per exemple el padró del vehicle de la Generalitat, fotografies, que el cotxe no estigui donat de baixa, però sobretot una antiguitat d'anys concreta.
Si una persona té un vehicle de més d'actualment 30 anys o que ho hagués fet en anys anteriors i que en tingués 25, que era l'edat que es, per normativa la federació deia que podia considerar-se històric, el que ha de fer és posar-se en contacte amb algun club federat i aquests li tramitaran la bonificació aquesta del 100%.
Al web del Motor Antic Garrotxa s'hi detallen tots els passos que s'han de seguir i s'ofereix ajuda per tal d'adquirir la bonificació. Aquesta taxa només s'aplica a Catalunya. Des del Motor Antic Garrotxa reivindiquen la tasca de conservació que fan els amants d'aquests vehicles, els quals consideren patrimoni industrial del país.
I quatre alumnes de l'Institut Abat Oliva de Ripoll han estat els guardonats en la novena edició dels Premis als alumnes amb millor expedient acadèmic de batxillerat i cicles formatius del curs 23-24.
En la voluntat de reconèixer l'esforç i el treball dels joves del municipi, l'Ajuntament de Ripoll ha celebrat la novena edició del lliurament de premis als alumnes amb millor expedient acadèmic de batxillerat i cicles formatius del curs 2023-2024. Els guardonats d'aquest any han estat Vinci Sullín, Eudal Cuadrado, Jordi Muñoz i Nicolás Ballesteros. Ens parla Sílvia Urriols, alcaldessa de Ripoll.
Reconeixement als millors expedients acadèmics de batxillerat i de cicles de grau superior és, per tant, un reconeixement públic a tots aquells estudiants que han sobrepassat el 8,5. En aquest cas, els quatre estudiants gairebé han fregat el 9, per tant, han excel·lit, han sobrepassat aquest límit i, per tant, volem fer-los aquest reconeixement públic al seu esforç i aquest petit premi econòmic, doncs, per continuar incentivant que estudiïn i que continuïn esforçant-se per aconseguir els seus objectius i sigui una vida la seva exitosa.
A més del reconeixement, els quatre alumnes que han obtingut una nota superior a 8,6 en la prova d'accés a la universitat també han rebut una aportació de 1.450 euros perquè puguin continuar amb els seus estudis. Alumnes que s'han posat el repte d'obtenir bones notes dediquen moltes hores a l'estudi. Ho explica Eudal Cuadrado, exalumne de l'Abat Oliva.
Jo diria que un honor perquè és molt complicat aconseguir atrapar aquest repte que ens havíem posat, que era treure molt bones notes al batxillerat i també a la selectivitat. I crec que és un honor no només per mi, sinó pels quatre, tant en Nico com jo, en Jordi i l'Òscar. Crec que és un honor que l'Ajuntament ens reconeixi el treball i esforç que hem posat.
Segons explica l'alcaldessa de Ripoll, aquest és un reconeixement públic a l'esforç, la perseverança i la constància en els estudis, però també és una forma d'incentivar a la resta dels joves perquè millorin les seves notes. A més, Urriols també ha expressat la seva voluntat d'ampliar aquesta partida perquè hi ha més estudiants que també s'ho mereixen.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
A punt de trànsit, circuleu amb precaució a aquesta hora si aneu per la 26 en direcció cap a Girona, perquè trobareu un accident de trànsit. Es dona pas alternatiu. Esports, l'hoquei Olot suma un punt d'or amb el Lleu. Resultat final 2-2. Un gol de Marc Prat a falta de 13 segons pel final va certificar un empat amb regusta victòria. Els olotins van competir durant els 50 minuts de joc davant d'un club petit Manlleu que també va mostrar una gran versió i que es va posar per davant en dues ocasions. L'hoquei Olot es consolida a la part alta i segueix ben a prop de les places d'ascens en Roger Isern.
Partit amb majúscules el que es va veure aquest dissabte al vespre a Manlleu entre dos dels millors equips de la Lliga fins al moment, Club Petit Manlleu i hoquei Olot. Els olotins hi arribaven després de sumar una treballada victòria davant l'Alcobendas i tancar la primera volta amb 21 punts. Per la seva banda, els manlleuencs ho feien ocupant el segon lloc de la taula amb 22 punts. Aquest dissabte començava la segona volta i l'etapa, on ja hi ha objectius importants en joc. I des d'un primer moment es va veure sobre la pista. Ritme alt, duel tàctic i poques ocasions clares, ja que el gol no va arribar fins al minut 11. Just després que Nil Mangas veiés una targeta blava i Joan Picard no aconseguís marcar la falta directa, Lluc Sitjà sí que marcaria, rematant una bola al segon pal. Els de Jordi Boada s'avançaven en uns primers 25 minuts que tindrien un tram final més mogut que els primers compassos de part. Marc Pujades va veure la blava i David Carles no va notar la falta directa, falta de 2 minuts, segons després, penal a favor de l'hoquei Olot, que Marc Prat tampoc aconseguia anotar. Al descans s'hi arribava sense gols olotins i amb un 1-0 que deixava el partit totalment obert. El tècnic de l'equip és Miqui Ràfols.
Sabíem que la seva intensitat era molt alta, sabem que et venen a buscar dalt, crec que aquest any, a diferència de l'any passat, hem sabut sortir millor de la pressió en un percentatge molt més alt de les vegades, ens han recuperat moltes menys boles del que ho van fer l'any passat. Sabíem que era una pista complicada, la que no hi havia guanyat ningú.
L'hoquei Olot suma 22 punts, segueix com a quart classificat i ara és a 2 punts a la plaça de play-off descens que ocupa el Ribes i a 5 del líder, el Reus Deportiu B. La Lliga s'atura 15 dies i el proper partit serà el 15 de febrer a la Josep Jou davant el Lloret.
Gràcies, Roger, ho hem de deixar aquí, no tenim més temps. Demà hi tornem a la mateixa hora amb tota l'actualitat. Gràcies per seguir-nos. Bon dia a tothom.